Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. Comencem aquest informatiu amb una última hora sobre un accident als Estats Units. Un tren de passatgers ha descarrilat al nord de l'estat de Washington i un dels seus vagons ha quedat penjant a sobre de l'autopista. El xèrif del comtat indica que l'accident ha provocat ferits. Les autoritats del comtat de Pierce han activat l'estat d'emergència. Tots els carrils d'aquesta autopista afectada han quedat tallats. La companyia del comboi Amtrak ha confirmat que el tren ha patit l'incident, però no dona més detalls sobre el que ha passat. Això sí, les imatges que ja circulen per les xarxes són molt aparatoses i fan pensar en un accident greu. D'altra banda, parlant de casa nostra, destaquem que el Ministeri de l'Interior ha obert un expedient contra el candidat d'Esquerra Oriol Junqueras i el número 2 de Junts per Catalunya Jordi Sánchez per haver enregistrat missatges electorals des de les presons d'Estremera i de Soto del Real, respectivament. Així ho ha confirmat el ministre Juan Ignacio Zoido, que ha explicat que un cop tramitat l'expedient es decidirà si se'l sanciona. Recordem que Junqueras ha concedit una entrevista que s'ha emès avui per RAC1 i el que va ser president de l'Assemblea Nacional Catalana va intervenir divendres a Barcelona, a la Vall d'Hebron, en l'acte central de campanya de Junts per Catalunya. Avui, penúltim dia de campanya, per cert, la protagonista serà la formació d'Esquerra Republicana de Catalunya. Ens acompanyarà en el mirador de l'actualitat d'aquí a uns moments la que va ser presidenta del Parlament de Catalunya, Núria de Gispert, que com a membre de Demòcrates de Catalunya dona suport a la candidatura que encapçala Oriol Junqueras. I un últim apunt, s'investiga la presumpta relació entre l'assassí de Terol i el crim de Susqueda. La Guàrdia Civil investiga concretament si Norbert Fecher, conegut com a Igor el Rus, que la policia va detenir dijous passat per la mort de tres persones a la província de Terol, també és l'autor del crim comès a finals d'agost a Susqueda, en què va morir una parella del Maresme. Fins aquí l'actualitat. Seguiu a Ràdio Estel. Abans del mirador de l'actualitat, d'aquí a uns instants, amb l'expresidenta del Parlament, Núria de Gispert, el pensament del dia, amb la periodista Cristina Aluja.
Sobre activitat i progrés, i us passo a compartir una petita reflexió que he fet en aquest sentit. El text diu així: ara tot sembla anar molt ràpid. Una empresa que abans era el poble on vam créixer tanca i es trasllada a un altre lloc, fins i tot a un altre país. A les escoles abans se'ns instruïen matèries molt bàsiques i ara es va un pas molt més enllà i es comença a parlar d'educació emocional. Abans, quan parlàvem d'una generació de la nostra generació anterior, per exemple, ens referíem a la gent que va néixer uns 25 anys enrere, més o menys. Ara, però, sembla que neix una generació nova cada 5 anys, perquè els valors i les formes de fer canvien, i molt significativament, en menys d'una dècada. Des del meu punt de vista, enmig d'aquesta rapidesa, d'aquesta vida tan accelerada, molt sovint deixem pel camí el més important, que són les persones. Realment, moltes vegades em plantejo si el fet que hi hagi tants canvis en tan poc temps ens beneficia. Una amiga recordo que em va dir fa molts anys: activitat no significa progrés. I és precisament aquesta la sensació que tinc, que fem, fem, fem i no parem de fer. Que si els mòbils són d'última generació, que si tenim l'última tecnologia, que si les tècniques són les més avançades, totes aquestes són paraules per donar-nos a entendre que anem endavant i que progressem. No dubto que tots aquests canvis ens ajudin, però realment ens fan més humans? Quan Apple dissenya l'últim iPhone, per exemple, es fa la mateixa pregunta? Des del meu punt de vista, la tecnologia i els valors, o el progrés i els valors, haurien d'anar de la mà. No avancem només per tenir una màquina que ens permeti fer coses que abans no fèiem, sinó perquè, a més de permetre'ns-ho, també som més capaços de mirar-nos als ulls, de dir-nos tant t'estimo, de perdonar, de pensar per nosaltres mateixos i de cooperar uns amb els altres. Per tant, la conclusió i la reflexió d'avui seria que activitat no sempre significa progrés. Moltes gràcies.
Ràdio Estel.
Aquest Nadal, al programa Tots Som Iguals i Ràdio Estel, premiem la teva fidelitat. Sortegem 25 ràdios de butxaca analògiques, les de tota la vida, entre tots els que encertin la següent pregunta. Quin dia de la setmana i hora s'emet l'espai Tots Som Iguals? Envia la teva resposta a totsomiguals@radioestel.cat i participa-hi. Tens temps fins al 31 de desembre.
Hi ha guerrers que neixen sense armadura. Neixen per ser extraordinaris. Com l'Álvaro, que va néixer amb 25 setmanes de gestació i 650 grams. Des de Vall d'Hebron impulsem el Centre de Neonatologia Avançada perquè cada dia més guerrers com ell puguin sobreviure. Coneix la seva història i col·labora al web amtucomacasa.com.
Albània t'espera per descobrir-te tots els seus tresors. Del 3 al 9 d'abril, el Club Més Amics et proposa un viatge a la petita ciutat de Cruja, l'amfiteatre romà de Durres, el monestir d'Ardenica o el centre històric de Berat i el Museu d'Onufri amb la seva col·lecció d'icones, entre d'altres. Del 3 al 9 d'abril, Albània amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat. Campanya Reis per tothom. Aquest any col·laborem amb Càritas Santa Maria de Pineda de Mar. Els nens de 37 famílies en risc tenen les mateixes il·lusions que qualsevol de nosaltres i volem fer realitat aquestes il·lusions. Per això et convidem a portar-nos joguines noves per tots ells, perquè el Dia de Reis somriguin plens d'alegria. Pots portar joguines per totes les edats, sempre i quan siguin noves. Tens temps fins al 28 de desembre. Aquí, a Ràdio Estel, carrer Comtes de Belllloc 67-69 de Barcelona. Aquest any, Reis per tothom més que mai. Camins, rutes espirituals de Catalunya.
Tots els dilluns a 7:45 del vespre us espero per viure i gaudir tot fent camí per una ruta espiritual de Catalunya.
Camins, un espai produït per Ràdio Estel i escrit i presentat per Miquel Murga.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Passen 7 minuts i mig de les 6. Salutacions també del Mario Ramírez a les vies de so i del Ferran Capdevila a la producció. Comencem en aquest penúltim especial eleccions del Mirador, el nostre temps d'anàlisi de l'actualitat. Avui compartim una estona amb una representant de les candidatures d'Esquerra Republicana de Catalunya per al 21 de desembre. Volem explorar què proposa aquesta formació tenint en compte el moment polític actual que viu Catalunya. Per exemple, ens explicarà allò que hauria de canviar en l'encaix de Catalunya dintre d'Espanya o en el seu estatus polític, o si cal anar més enllà amb algun tipus d'unilateralitat. Els possibles pactes o aliances, en el cas que no hi hagi una majoria independentista, la que podrien formar Esquerra, Junts per Catalunya i la CUP, és a dir, 68 diputats o més, i què pot passar en el cas que sí ho aconsegueixin. Els arguments per demanar el vot de la formació, com sempre, aquests dies ocuparan els últims minuts. Avui la candidata és ni més ni menys que una dona que va ser presidenta del Parlament de Catalunya. Ho va ser concretament entre el 2010 i el 2015. Amb ella parlem durant la propera estona, amb Núria de Gispert. Senyora presidenta Núria de Gispert, bona tarda, benvinguda a Ràdio Estel.
Bona tarda, ara feia dies que no venia i, per tant, quan m'ho han dit, m'ha fet molta il·lusió tornar a estar entre vosaltres.
Nosaltres també, amb molta il·lusió de tenir-la entre nosaltres, més enllà del suport polític concret que vostè dona en aquestes eleccions. Tenim un gran afecte per Núria de Gispert, ja des d'abans d'estar en la primera línia de la política com a presidenta del Parlament. Ella ha col·laborat en diferents iniciatives sobre presència cristiana en la vida pública, defensa de la família... Exacte. I altres valors. Sí. Com a, ja que parlem una mica de la seva opció personal, com ha evolucionat la seva visió de la política i la societat catalana aquests últims anys? Ha evolucionat d'alguna manera?
Ha evolucionat, i jo diria que una mica massa de pressa, perquè jo portava molts anys, però molts anys, en un partit polític, que era Unió Democràtica, i fa 2 anys i mig van trencar d'una manera molt dura i van marxar un miler de militants i van fer i van crear el Partit de Demòcrates. Per tant, doncs realment això ja va ser un primer canvi important en la meva vida. I mantenint de totes maneres l'esperit i la ideologia de Unió Democràtica, perquè la realitat és que en el nostre nou partit van venir la majoria d'històrics, el qual vol dir que d'alguna manera estaven més d'acord amb nosaltres que amb qui es quedava. Després, com vostè diu, doncs ara em trobo recolzant la candidatura d'Esquerra Republicana, i això molta gent no ho entén. Uh-huh. I em diu, què fas tu amb Esquerra Republicana? I dic, doncs mira, dues coses. Una, són independentistes, i jo ara sóc independentista. No ho havia estat mai, però del 2010 cap aquí he anat canviant, he considerat que les relacions amb l'estat espanyol doncs no eren viables, o molt, 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 molt difícils i complicades, i, per tant, amb Esquerra ens hem entès, els diputats que tenim a Demòcrates s'han entès amb Esquerra en Junts pel Sí, i, per tant, jo, que sóc un més en Demòcrates, doncs els hi vaig donar recolzament perquè entenia que era una manera de fer política.
Saludem també Daniel Arasa, periodista, president de la Plataforma per la Família Catalunya ONU, també col·laborador d'aquesta casa i amic de Núria de Gispert. Bona tarda, senyor Arasa.
Bona tarda. Fet il·lusió perquè feia temps que no ens veiem a la Núria.
Molt bé.
Avui, però, parlem de política i de política preelectoral. Bé, potser com un últim matís sobre la primera qüestió, senyora de Gispert, per què amb Esquerra i no amb Junts per Catalunya, que també es defineixen com a independentistes? Doncs, és perquè s'han entès bé aquests últims 2 anys?
Jo crec que sí, i a més, molt senzill. A vegades entre les persones doncs, hi ha problemes que són resolubles, però que en aquest cas no ho han estat. Ens hem entès molt bé sempre per dalt. Jo dic, soc molt amiga de l'Artur Mas, soc molt amiga d'en Puigdemont, del Xavier Trias. Sobretot Xavier Trias i Artur Mas eren de la meva etapa política, però amb els que van venir després no havia tanta entesa. I la gent nostra que ha estat de diputada doncs se sentien més ben acollits per Esquerra Republicana que pel PDeCAT. I això ha estat una raó molt tonta, perquè per lògica hauria sigut diferent, però no ha estat així.
També pot ser una petita cosa.
Endavant.
Per què, president, Oriol Junqueras en lloc de Puigdemont? Per què? Vostè diria que en aquest moment, lògicament, si recolza l'Esquerra...
Preferiria que fos Oriol Junqueras, lògicament.
Lògicament sí, però tinc un cert dubte existencial, com diuen ara, que és el president legítim és el president Puigdemont. No l'hem cessat nosaltres, no l'ha cessat el poble de Catalunya. L'ha cessat un govern que no té poder per cessar-lo. I, per tant, a mi... aquesta contradicció em fa qüestionar la situació. El que passa és que jo sóc molt pragmàtica i després de seguida penso en les actuals circumstàncies, qui pot dir d'aquesta taula o d'altres si el president Puigdemont podrà ser investit o si el vicepresident Junqueras podrà ser investit. Quan un està a l'exili i l'esperen en candeletes per agafar-lo i portar-lo a la presó, i l'altre està a la presó i no el deixen ni tan sols sortir a votar. Per tant, probablement ens trobarem amb un govern executiu format per diferents persones. I no haurà el dubte de si l'un o l'altre.
Sí, veurem què passa, efectivament, dijous amb els resultats i després. Però, senyora de Gispert, si hagués de resumir en 3 o 4 punts telegràfics el que són les principals propostes d'Esquerra en aquestes eleccions, què diria? Segur que la qüestió nacional hi és present.
Sí, però li diria que, primer de tot, reclamar i exigir que els nostres representants polítics surtin de la presó. Això, el primer de tot, per una qüestió d'humanitat i per una qüestió de justícia.
I això ho farien amb les atribucions que tenen com a govern, tot i que no les poden
aplicar.
Que
no les poden exercir, però que serà el primer que reclamarem. Segon, que deixin d'aplicar el 155. Teòricament es van comprometre a fer-lo a partir de les eleccions. doncs jo suposo que ho faran, però si no serà una exigència, i una exigència a totes bandes. Tercer, recuperar les institucions. Les hem perdut. Ja no estan en mans dels seus representants legítims. I, per tant, no serà fàcil, perquè construir és complicat. Desfer és molt fàcil. I tornar a refer és molt complicat. Per tant, jo li diria que aquestes tres coses són les més importants. I després, diàleg. Via bilateral. Diàleg. Amb l'Estat espanyol i, si no, amb la Unió Europea. Nosaltres, quan algú, alguna vegada, el mateix Toni Castellà ha dit, i si no la via unilateral, ho diu com l'últim remei. Ja l'hem provat, la via unilateral. També l'han provat ells, perquè les pallisses del dia 1 d'octubre van ser unilaterals. Tenia aquí 6 o 7 mil policies, també és unilateral, i aplicar el 155 també és unilateral. Intentem posar-nos d'acord i parlar-ne. Almenys parlar-ne.
Per tant, d'entrada, la unilateralitat no és la primera opció. Per
no
Esquerra, si governa.
No ho és. Mm-hmm.
Avui ens acompanya Núria de Gispert, que dona suport a les candidatures d'Esquerra en aquestes eleccions. Us preguntem a Ràdio Estel, com cada dia també en aquesta campanya, creieu que Esquerra tindrà el 21D un bon resultat? Ho preguntem als oients a través de radioestel.cat. Hi ha tres possibles respostes. La primera, sí, s'està sobreposant a les dificultats i pot guanyar. Segona, no, amb Junqueras a la presó i l'efecte Puigdemont, el partit està desorientat. O bé la tercera, l'èxit o el fracàs va lligat a la suma amb Junts per Catalunya i la CUP. Vostè què diria, senyora de Gispert?
Jo crec que la primera llista més votada serà, no que ho desitgi, una cosa és el desig i, per tant, va acompanyat més de l'anàlisi de tots aquests dies. Jo crec que la llista més votada serà Esquerra Republicana, però també és cert que Junts per Catalunya ha fet un tomb molt important. El mateix president Puigdemont ho va dir, de les 13 o 14 escons que ens donaven, doncs ara superem, d'alguna manera, els 24, els 25 o els 27. Per tant, jo crec que la segona serà la llista del president. I després preferiria, si em permet, que fos el PSC que no pas Ciutadans.
Bé, doncs ho ha dit Núria de Gispert. El PSC, on hi ha, per cert, alguns excompanys.
Que no m'agrada, que no hi estic d'acord, que he sigut molt crítica amb la gent que s'ha passat en aquesta llista del PSC, perquè entenc que és col·laboracionista amb l'Estat, amb el 155, i per tant, malament. Però si algo els hi queda de catalanisme, doncs els hi queda el PSC i no passa Ciutadans, que van venir per anar en contra del catalanisme.
Senyor Arasa.
Sí, no, jo potser diria que el resultat electoral anirà molt lligat a la participació. Si és una participació molt alta, jo crec que Ciutadans farà molt de forat. I, si és molt alta.
I serà alta, eh?
Per això, si és molt alta, inclús els resultats poden anar lligats a que el bloc sobiranista o el bloc constitucionalista guanyi un o l'altre, està molt lligada a la participació.
I possiblement cap dels dos en majoria absoluta, perquè hi ha els comuns.
Cap dels dos, cap en majoria absoluta. Però si hi ha una participació, entre cometes, relativament baixa, que serà alta per a altres eleccions, inclús en baixa, serà alta per a les eleccions normals. Però, sent més baixa, els sectors independentistes tenen més pes perquè la mobilització que tenen és molt clara
està
i molt alta.
Està com més garantida, no?
Molt garantida.
Exacte, ja aquests la tenim.
Aquests dos milions són aquests, i aquests van a totes.
A totes. Mm-hmm.
Mentre que els altres, jo crec que és un bloc molt més ampli, però no és tan mobilitzat. Per tant, si hi ha una alta participació, penso que els que poden guanyar són precisament guanyar almenys el primer partit, altres.
Està d'acord,
de totes maneres, el 27S ja va haver-hi una participació fora de lo corrent. Sí. Mai a Catalunya, mai en unes eleccions al Parlament de Catalunya, havia més del 60 o 65%. Hi havia vegades que havien tingut un 50 i un 55. Vostè ho recordarà. Però el 27S, que ja va haver-hi molta mobilització, vam arribar a participar al 77%. Clar, ara en parlen del 80%. Sí. Jo ho trobo una barbaritat.
Jo crec que arribarà, eh?
Però pot arribar, pot arribar.
Sí, sí.
I si arriba, ens podem trobar, amb una situació estranya.
Sí,
perquè,
sí.
Clar, moltes persones que potser mai haurien votat en aquesta ocasió s'han sentit mobilitzades a votar.
Poden votar Ciutadans, PSC, potser que el PSC havia perdut vots
poden
cap a l'abstenció.
Poden votar tots, però jo crec que més aquests partits que diem constitucionalistes, quin sigui, perquè, bueno, perquè són gent que a tres eleccions, potser a Catalunya, les eleccions autonòmiques, no se sentien especialment motivats, no. O simplement gent poc interessada de la política i què passava, no?
Exacte, totalment d'acord.
Senyora presidenta de Gispert, els possibles pactes o aliances que pot fer Esquerra Republicana després de les eleccions en funció de com vagi, per exemple, si sí. fos la llista més votada i el sector independentista no sumés majoria, què faria Esquerra? Potser intentaria un pacte amb els comuns i amb Junts per Catalunya? O...
Jo crec que no. Jo crec que amb Junts per Catalunya sí, l'experiència ja s'ha fet.
I si no s'arriba, ni tan sols amb la CUP com a tercer soci?
Doncs pot haver recolzaments puntuals. Però jo crec que...
Buscarien un govern en minoria.
Vaja. Han dit clarament, i ho han dit persones que estan en els primers llocs de la llista, que amb el PSC, després d'haver acceptat el 155, que no. I per tant...
El PSC també diu el mateix, s'ha de dir,
vostès. Exacte. Jo crec que es pot repetir el que hem tingut fins ara, que ha funcionat, i que amb la CUP el que se'ls ha de demanar és una participació més forta en el govern. Uh-huh. Una cosa és estar fora i anar posant condicions, com han fet ells sovint, i una altra és estar dins i participar en la governabilitat i llavors donar-te en compte de que no és tan fàcil governar i prendre decisions.
Senyora Núria de Gispert, vostè ha parlat de diàleg, de parlar, de bilateralitat. Què estaria disposat a acceptar Esquerra Republicana en el cas que liderés un govern o que fos la força més votada en el que seria un diàleg? Perquè, clar, es va aprovar una declaració d'independència al Parlament, es va proclamar la República el 27 de setembre, però...
D'octubre.
Perdó, el 27 d'octubre, gràcies. Ha parlat vostè del 27S i ara jo m'he despistat. El 27 d'octubre i clar, potser això s'hauria de rebaixar si es vol arribar a un consens, no?
A veure, jo crec que no hem de parlar de rebaixes. Hem de parlar de ser capaços de dialogar. I l'estat espanyol ha de ser capaç de posar alguna proposta sobre la taula. Fins ara no n'ha posat cap, ni una. Al contrari, les propostes que ha posat sobre la taula totes han estat negatives, com les que hem viscut. Per tant, nosaltres obrim la porta al diàleg, però han de saber que nosaltres hem arribat a on hem arribat. I com vostè ha dit bé, el 27 d'octubre van proclamar la República Catalana. Formalment no, però sí simbòlicament. Uh-huh. I per tant, partint d'aquí, quina proposta fa l'estat espanyol, sigui per divorciar-nos amistosament o sigui per discutir la proposta que jo vulgui fer a Catalunya.
Per continuar junts, per
exacte. A veure quina és. Sempre hem dit que qualsevol proposta passaria per les urnes. Uh-huh. En aquest moment el govern, i ja fa temps, no ha de decidir en nom del poble de Catalunya, sinó que ha de ser el poble de Catalunya. I per tant, com que votar no ens fa por, estem disposats a votar el que sigui.
Senyor Arasa, vostè què creu sobre els possibles escenaris? Potser el fet que el bloc independentista sumi 68 diputats o més o no el sumi pot fer canviar molt les coses? Això sembla que és així, no?
Això està clar que és fonamental. També tenint en compte una cosa que no pot passar el que ha passat anteriorment, que és que ja va haver majoria de diputats, però no hi havia majoria de vots. Això és... Jo he estat molt en contra de la iniciativa que es va prendre perquè no pots tirar endavant tot el que s'ha posat en marxa sense tindre la majoria de vots, com va passar les anteriors eleccions. Per tant, tots els que... Jo, que no sóc independentista, però que reconec que si hi hagués una... Que el poble de Catalunya, majoritàriament, amplament, perquè jo crec que ha d'haver, per una decisió d'aquest tipus, ha de ser ampli, no pot ser un 50 més un. Jo crec que això no són formes. Si per elegir el síndic de greuges necessitem dos terceres parts del Parlament, per un vot de més de la meitat del poble s'ha d'anar a la independència, això em sembla que és molt gros i requereix un marge més ampli, no? Però, certament, és que...
La senyora de Gispert no ho té clar, això.
A veure, no és que no ho tingui clar. No tothom, no tots els pobles que s'han independitzat han posat un llistó alt. Molts han dit a partir del 50 més 1 és independència.
Jo penso
hi ha altres que no.
I a més, una participació alta, a més a més.
Sí, sí, però això es podia haver pactat.
Sí, no,
perfectament. Això... Nosaltres li vam oferir al president Rajoy fer un referèndum amb les seves condicions, el dia que ell volgués, les preguntes que ell volgués, i no ho va voler fer.
Doncs, això és difícil fer cap conjectura perquè depèn de resultats. I ja estem a 2 o 3 dies. I, per tant,
Res. Això,
pues, depèn, és que pot ser tot així o res així. Per tant, no es pot fer conjectura ara. El que sí que és important, i jo sí que coincideixo amb la Núria, és el fet de que després ja ha d'haver diàleg i hem de recosir una mica el país. Sigui qui sigui qui guanyi i la forma com vagi. Perquè si no anem molt malament, si continuen les tensions existents, perquè hi ha tensió a la societat, perquè hi ha posicions enfrontades i perquè els països no poden estar sistemàticament dividits.
Presidenta Núria de Gispert, la situació d'Oriol Junqueras, és obligat parlar-ne avui, amb presó preventiva, com a mesura cautelar, recordem que està a la presó, però no pas condemnat, i si guanya i volgués ser investit, què exigiria
a
Esquerra?
A veure, jo crec que el president, el vicepresident Junqueras, igual que el conseller Forn, o que el Jordi Sánchez, que també va a la candidatura del president, poden prendre possessió de l'escó. Poden prendre possessió. Ara.
Se'ls donaria un permís penitenciari per anar al
Parlament. Anar a votar, per anar a votar, però per anar a votar la investidura.
Sí, sí.
No crec que els donguessin permisos cada 15 dies per anar als plens. No. Això no ha passat mai. Només va passar una vegada, en el cas d'una terra, i li van deixar anar a prendre possessió. Jo això ho veig tan complicat, com que no ha passat mai, no pots imaginar-te què pot passar.
La defensa de Junqueras potser faria accions que té tot el dret a fer per
sí,
demanar la llibertat.
Sí, i les està fent i estan fent totes les gestions per recórrer tots els actes que nosaltres considerem il·lícits. Però, de moment, la justícia, quan interessa, va lenta. Quan no interessa, va molt ràpida,
per
com
tant,
és aquest cas. No?
D'altra banda, per tant, d'una banda, això, aquesta és la principal opció, suposem, d'Esquerra, que Oriol Junqueras pugui ser present. Però, en el cas de poder activar un pla B, una candidatura
Home,
alternativa, és possible?
Sí, jo crec que sí. Tant
vostè
en
no descarta que fos Marta Rovira,
exacte,
o que fos un home de consens o una dona de consens, si hi ha un pacte,
podria
segons quin
ser,
sigui el pacte.
Podria ser, jo crec que estem oberts en aquest sentit, no s'ha plantejat com a problema. I si en algun moment, en aquests 15 dies de campanya, ha semblat que pogués haver algun problema, ha sigut més una mala interpretació. Perquè jo crec que la senyora Marta Rovira doncs, està fent tot el que pot en la campanya, però està substituint el vicepresident Junqueras, i igual que el senyor Turull i el senyor Rull, que me n'alegro moltíssim que estiguin entre nosaltres i que puguin fer campanya, doncs també estan fent de substituts en molt del president Puigdemont. Per tant, jo crec que no ho sabrem això fins passats uns quants dies del 21 de desembre.
Bé, doncs es veurà què passa. En tot cas, potser això pot confondre alguns electors, tot i que el sistema que tenim és de partits i parlamentari,
sí,
i no tant presidencialista, però clar, les cares també hi juguen.
No,
aquí,
no, i tant. Clar que hi juguen, però també la gent sap que els dos primers, un està a la presó i l'altre a l'exili. Per tant, amb moltes dificultats...
Els primers de les dues candidatures.
De les dues llistes.
És curiós que vostè, senyora de Gispert, ha expressat una mica el que senten molts dirigents d'Esquerra, i és que també volen que tregui un bon resultat la candidatura de Puigdemont, no?
Sí, claríssim.
I per què han anat per separat? Això té alguna explicació
fàcil?
Miri,
sí. Fa 2 anys, quan es va confeccionar la llista Junts pel Sí, que va ser el mes de juliol, va costar molt posar-se d'acord per anar junts. I van estar hores i hores i hores el president Artur Mas i el vicepresident Junqueras parlant, fins que al final es van posar d'acord i teníem a la senyora Forcadell de cap de...
Sí, presidenta del Parlament, després.
No, en aquell moment, de presidenta.
Era presidenta de l'ANC.
De l'ANC, sí. I a la Muriel Casals d'Òmnium.
D'Òmnium,
i
sí.
Recordo que la Muriel va fer un paper extraordinari en la voluntat de sumar. I es va aconseguir, però va costar molt. Ara imagini's, en aquests moments, que no han pogut tenir una conversa. Ni el president ni Junqueras. No han pogut parlar. No han pogut. Han parlat a base de parlar tercers. La Marta Rovira va anar a veure el Junqueras, després va anar a veure en Puigdemont, la gent va a veure el Puigdemont, va a veure el Junqueras, li trasllada el que diu un, el que diu un altre. Això és molt complicat. I en un pacte per anar junts, doncs suposo que hi ha doncs 50.000 tonteries que fan una tonteria gran i que fa que al final no puguis anar junts.
Una última qüestió que li demanem a Núria de Gispert, que dona suport a la candidatura d'Esquerra en aquestes eleccions de dijous, és que demani el vot. Li deixem uns segons, ens queden pocs segons, però...
Molt bé.
Endavant.
Doncs jo demano a tots els catalans i catalanes que el dia 21 de desembre vagin a votar. És molt important participar en aquestes eleccions. Ens juguem el futur de Catalunya. És cert que és una frase que tothom la pot repetir, però ens ho juguem. Ens juguem que els nostres representants legítims surtin o no surtin de la presó. Ens juguem recuperar les nostres institucions i, per tant, us demano que penseu en el futur, que penseu en els vostres fills i els vostres nets i en aconseguir un bon resultat.
Gràcies, Núria de Gispert, de Demòcrates i d'Esquerra Republicana. Gràcies, Daniel Arasa. Que vagin bé les eleccions. Ens sentim neutre a tothom.
Molt bé.